Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Ja sabeu que els dimecres tenim la secció Sense ànim de lucre aquí al magazín matinal del Penedès Gama Extra. Cada setmana ens agrada donar veu a les entitats del territori, si pot ser de Vilafranca i de l'Alt Penedès, molt millor, perquè els estudis de Ràdio Vilafranca han passat ja diverses entitats, com per exemple Ginesta, també l'associació TIAM, i aquesta setmana ens visiten aquí els estudis de Ràdio Vilafranca, l'associació Autisme en Futur. Ja tenim aquí els estudis a la Trini Bové, coordinadora, i també a la Dolors Garcia, que són totes membres d'aquesta entitat i, concretament, la Dolors, presidenta. Molt bon dia. Què tal? Com esteu?
Bon dia.
Bon dia. Bé.
Gràcies per convidar-nos.
El plaer és nostre. De fet, ens agrada que vingueu aquí i poder donar veu a aquestes entitats que durant tot l'any fan una feinada ingent i que a vegades doncs, no se'ls reconeix de la manera que caldria. Sempre ens agrada començar per als inicis. Expliqueu-nos d'on va sorgir aquesta entitat, aquesta associació, com es va fundar i per quins motius.
Bueno, aquesta associació va néixer a Sant Pere de Ribes fa 13 anys, al 2012, a partir de 5 famílies que es van decidir empoderar i lluitar pels drets dels seus fills amb autisme, i és una associació de famílies de persones amb autisme. Actualment, donar les circumstàncies i l'augment dels diagnòstics i que aquests nens han anat creixent i ara ja són adults, s'han canviat els estatuts precisament aquest any, 2025, i som associació de famílies de persones amb autisme i de persones autistes en primera persona, per donar, diguéssim, dret a votar, a presa de decisions i a poder tenir... poder prendre decisions autònomes, no, diguéssim, tal com qualsevol altra persona adulta.
Ara parlarem de totes aquestes tasques que dueu a terme, però en el moment en què es va fundar l'entitat, no, quines van ser d'aquestes principals necessitats que vau detectar, en aquest cas, a Sant Pere de Ribes, no, perquè va ser on es va fundar, però és una entitat que s'ha acabat estenent i arriba també aquí a l'Alt Penedès?
Bueno, actualment a l'associació som 365 famílies, de les 5 que van començar. Bueno, no sé si hem augmentat algú últimament, Trini. I llavors el que nosaltres volem fer és visibilitzar aquesta condició de l'autisme, que és una condició genètica, no és una malaltia, això en primer terme, i donar veu i vot també a les famílies i a les persones amb autisme perquè puguin tenir els mateixos drets i oportunitats que qualsevol altra persona.
És una... És o era una entitat en el seu moment innovadora aquí al territori. No sé si també esteu connectats amb altres xarxes, amb aquest tipus d'entitats també d'arreu de Catalunya.
Sí, sí, sí. Autisme en Futur ara mateix forma part de la Federació Catalana d'Autisme, Autisme Espanya, entre d'altres també, no, les diferents comissions que tenim als diferents ajuntaments, com aquí a Vilafranca, no, que tenim la Comissió de Benestar per les Persones amb Discapacitat, de la qual formem part. I sí, en el seu moment va ser una innovació al territori perquè no hi havia cap entitat de famílies amb fills i filles diagnosticats en la condició de l'espectre autista. I actualment som l'única també entitat del territori que contempla o treballa per les persones amb autisme. I actualment això, estem al Penedès Garraf i, bueno, que deia, no? Que tenim seu tant a Vilafranca com a Vilanova.
Quines són, no, les principals problemàtiques que us trobeu a l'hora de tirar endavant una entitat, portar-la a terme, perquè no és complicat, vull dir, també hi ha molta burocràcia, no, darrere, una entitat no és fàcil, no? Ara ha comentat el Dolors que requereixen uns estatuts, també, no, que la gent es comprometi a seguir amb aquesta entitat, vull dir que no és només apuntar-s'hi, sinó que també és tenir una vinculació més o menys directa.
Exacte. Bueno, l'entitat està formada per famílies, actualment tots els membres de la Junta són pares o mares de... No? Llavors, ja el dia a dia d'una família que té aquesta condició ja no és fàcil per les diferents lluites que tenim, no? Amb l'administració, educació, laboral... Bueno, tots els àmbits de la vida els hem de lluitar i millorar perquè les persones amb autisme tinguin aquests drets, no? Llavors, clar, necessitem, no, lluitar per, pues, perquè hi hagi una educació inclusiva, perquè les administracions ens reconeguin com... l'autisme com autisme, no? Perquè actualment estem dintre de la salut mental, però l'autisme i la salut mental a vegades no van de la mà, però lluitem junts, no? Perquè al final la via és la mateixa. I, bueno, i clar, aquestes famílies pues, estem al dia a dia... Bueno, hi ha famílies que hi ha vegades que poden més, hi ha vegades que poden menys. Les administracions, pues, al final les associacions sense ànim de lucre depenem de la financiació pública, no? I això a vegades no és fàcil perquè no sempre tens els recursos que necessites per poder tirar endavant tots els projectes, no? Tot i així, Autisme en Futur, bueno, estem intentant consolidar certs projectes també de forma autònoma per no dependre tant d'aquestes financiacions, però això és molt complicat.
És molt difícil, sí, ja ho veiem. Com ha anat evolucionant aquesta consciència envers l'autisme? És a dir, la societat està més al dia, no, de totes aquestes persones que ho pateixen?
Bueno, jo crec que la funció de les associacions i entitats que estem en el món de l'autisme és precisament aquest, no? Intentar visibilitzar el trastorn de l'espectre autista i que la societat vegi que hi ha persones amb aquest trastorn, bueno, amb aquesta condició, m'agrada dir, més que amb aquest trastorn, dins de tot, en qualsevol estament de la societat. I això és la nostra obligació i la nostra lluita, fer visible això a través de la inclusió, per exemple, amb el tema de les festes majors, les zones tranquil·les.
Ara ho parlarem, també.
Sí, que només, no només beneficia les persones amb autisme, sinó amb els animals de companyia, amb persones que són més alta sensibilitat. I la nostra obligació és aquesta, és fer veure, construir entre tots una societat més solidària, més empàtica amb tots els col·lectius.
La Dolors, per exemple, sempre deia, no, ella té un fill de 24, no?
Sí.
I llavors ella em diu, oi, quan el meu fill era petit, hòstia, tot això no ho teníem, no? I ella sempre ho recalca i clar, sí que és veritat que ha millorat, no, el coneixement de l'autisme, tant científicament com socialment. Però encara hi ha
molts passos
per fer, sí.
Ara que ho heu comentat, ja aprofito també i us ho pregunto. A més, tenint en compte que acaben de sortir els administradors de la Festa Major, que tot just ara la Sílvia els entrevistava. Una de les propostes més recents, no, que s'ha incorporat per fer una Festa Major més inclusiva són aquestes zones tranquil·les al llarg dels recorreguts de les cercaviles, de les processons. Això va ser una idea vostra que també s'aplica en altres municipis, si no tinc mal entès, per exemple, a Mataró, en altres festes majors com Reus, Vilanova, no? Ja s'ha anat imposant, i fins i tot no només en actes com la Festa Major, sinó també fins i tot amb la Cavalca de Reis o el Carnaval, no? Expliqueu-nos com va sorgir tota aquesta idea, perquè és realment interessant, innovadora.
Bueno, aquesta idea va sortir perquè nosaltres, com a primera persona, famílies que som, ens trobem, no?, que els nostres fills i filles pues, tenen moltes vegades hipersensibilitat auditiva. En el cas del meu fill, per exemple, ara ja parlo com a Trini i mare, no? En els llocs on hi ha molta gent i això, ell es posa molt nerviós i, clar, no podem estar. Llavors, arrel de veure-ho a altres poblacions, vam estar investigant una mica i ho vam proposar al Servei de Cultura de l'Ajuntament, que la veritat que donar-li les gràcies des d'aquí, perquè sempre ens han rebut superbé, i ho vam posar en pràctica. I hem vist, no, després del temps que fa que ho fem, és que no només beneficia les persones amb autisme, sinó a moltes famílies amb nens petits que en aquests espais són més, no, més familiars, diguem-ho així, o més amables, i creiem que és una iniciativa molt positiva i que al final no beneficia a tothom.
Sí, fins i tot a la gent gran, a la gent que ara comentava la Dolors també, la gent que té mascotes i que per qüestions també evidents, doncs no poden, no, suportar tot el soroll que comporta la massificació de la festa. Vull dir que no només és una proposta pensada per aquest col·lectiu, sinó també per una visió àmplia.
Exacte. I tant, i que això s'ha d'anar... bueno, s'ha de fer com algo normalitzat, no? Dintre d'altres, per exemple, el Carnaval o altres rues que encara no s'ha pogut fer. I al final trobar-ho com un espai que ja sigui, que la gent el conegui i que sàpiga que hi és i que no s'hagi ni de demanar, no? Bueno, que crec que aquest any ja ni ho demanarem, perquè segurs que hi serà.
Ben consolidat, clar que sí.
I també a dir que no només agraïm a l'Àngel i a tot el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Vilafranca, sinó també a la Comissió de Valls de la Festa Major, que també han sigut molt accessibles en aquest sentit i molt empàtics, i també entenem que, sobretot per als valls més evidents, que tenen més soroll o més llums i tal, pues, clar, una vegada a l'any que ballen, pues, però han sigut conscients, solidaris, i també agraïa amb ells també aquesta actitud.
Se sap aquest any on s'ubicarà tot aquest tram tranquil o encara s'ha d'acabar de terminar? Suposo que s'haurà de parlar amb Cultura, no?, amb els balls de la Festa Major per acabar de limitar el tram, però s'anunciarà, no?
Sí, sí, a la Cercavila del 29 sempre es fa al mateix lloc, perquè com es fixa, sempre es fa al Vall del Castell, jo crec que es mantindrà, però no està confirmat encara. I com la rua de la tarda, la Cercavila, de la tarda, la processó, és canvia cada any, doncs sí. encara s'ha d'acabar de concretar, perquè ha de tenir unes característiques.
Diferent, no?
Sí, ha de tenir unes característiques.
Estarem al cas, veiem per les xarxes socials que és una entitat realment molt activa, molt viva, vull dir que aneu fent activitats, no?, al llarg de tot l'any, activitats pedagògiques, per això que dèieu, no?, per conscienciar a la ciutadania. Expliqueu-nos, no?, com és aquest dia a dia de l'entitat, què és el que aneu fent i quina serà l'activitat més propera que ara teniu planejada.
Doncs mira, l'activitat més propera són les vacances, però...
això segur.
però bueno, a l'entitat, ara mateix, la veritat que tenim intentem cobrir necessitats de totes les edats, perquè, clar, ens trobem que les persones amb autisme no només són nens, sinó que van creixent, no? Llavors, com a entitat de famílies, fem tot el que és assessorament a famílies i acompanyament en tots els àmbits. Després fem serveis d'intervenció, des de psicologia, pedagogia i habilitats socials i tot això. També oferim oci, oci els caps de setmana, i fem oci per joves, per més petits, i també oci familiar, marxem en família, fem activitats familiars i això. Després fem tot el que el nou projecte, la nova via, no?, que és més innovadora, és tot el tema de transició a la vida adulta, no?, a joves que acaben l'etapa educativa i que necessiten, no?, trobar una orientació futura, no?, de com viure, de com treballar i això. Pues tenim tota aquesta via amb dos projectes, que és transició a la vida adulta i Futur TEA. I després tota la part de sensibilització i formació en tots els àmbits, en formació a famílies, empoderament, no?, i també a professionals. I la sensibilització, doncs, amb les diferents jornades que oferim, no?, aquest any vam fer Donant veu a l'autisme i a Vilanova també vam fer una altra jornada, i la veritat que no parem. El nostre dia a dia és tot això que t'he dit, doncs, tot, de dilluns a divendres i caps de setmana inclusiu. Vull dir que tenim un equip de 10 persones actualment, treballant, i tenim les dues seus, Vilafranca i Vilanova, on tot es fa en les dues seus. Vull dir que actualment tenim molts projectes en curs, i ara actualment la Fundació Pinae ens ha premiat amb el Lleure en Futur, que això ens permetrà obrir un club social.
Molt bé.
I potenciar el lleure, no?, que tenim actualment, i llavors el que volem és també moltes persones amb autisme que estan a casa seva per la dificultat relacional i social que tenen, fer que es vinculin en el territori, a la comunitat, amb aquest nou projecte de Pinae, que estem super emocionades de poder iniciar al setembre.
Estarem pendents, en qualsevol cas segur que ens ho fareu saber també. La Trina ha comentat que hi ha un equip, no, de 10 persones també que s'encarrega, més enllà dels socis i sòcies que mantenen l'entitat. Expliqueu-nos, no?, quina és la tasca, és a dir, què és el que fan, no?, aquestes persones. Treballeu en xarxa amb altres entitats i serveis també?
Bueno, la nostra xarxa és molt àmplia, no? Com et deia, estem a la Federació Catalana d'Autisme, a nivell nacional de Catalunya, no? I a part estem a la taula de salut mental del Penedès i del Garraf, estem a les comissions, treballem amb altres entitats, no? Com a la comissió, per exemple, treballem amb el Turó, treballem amb Espiga, treballem amb Mas Albornà, que la veritat que som entitats socials del territori que tenim un volum important de feina a fer, i crec que ens va molt bé aquesta comissió. També col·laborem a vegades amb el Consell Comarcal, amb serveis socials, per exemple, tenim molta relació, perquè, bueno, les famílies normalment que tenen fills, filles, pues, tenen la situació de dependència, llavors estan vinculades a serveis socials, entre d'altres situacions. Llavors sí que tenim bastanta relació amb serveis socials de tots els ajuntaments, Consell Comarcal, i llavors, bueno, tota aquesta xarxa entre altres entitats, no? Per exemple, amb Actua ara també tenim pues, usuaris d'Actua que venen amb nosaltres i ens coordinem. I la veritat que el treball en xarxa és molt necessari, perquè moltes vegades nosaltres sols no podem cobrir totes les necessitats que tenen les famílies. Llavors el que fem és ajudar les famílies també que es vinculin en aquests serveis.
Això sense ànim de lucre, ja sabeu la secció que cada dimecres us portem aquí al Penedès Gamma Extra. Aquesta setmana tenim Autisme en Futur, de la mà de la Trini i també la Dolors. Expliqueu-nos quins són els principals prejudicis amb els que es troben, no?, aquestes persones que pateixen l'autisme.
Bueno, suposo que el pitjor problema que tenen també és el tema de les habilitats socials, no? Que els costa molt el tema de la comunicació, de fer amics, no? De relacionar-se amb els seus iguals. Uh-huh. No? Bàsicament és aquest. L'únic que tot això, a part, pot provocar angoixes, depressions, acabar en trastorns de salut mental. Si bé l'autisme, en principi, no és un trastorn de salut mental, acaba derivant si no està ben tractat, si no estan ben aconsellats, si no s'adrecen a les associacions que som referents, diguéssim, per ajudar les famílies, perquè al final nosaltres també som famílies.
Uh-huh. Quines són les principals mancances? Digues, Trini, que també volies...
Ah, no, no, jo el que volia afegir, no, una mica és que, clar, les relacions socials són claus a l'hora de relacionar-se amb la societat. Llavors, el que necessitem, o la primera barrera que tenim, és la part social, a nivell, no, també de posar-se al lloc de l'altre, de l'empatia, d'acceptar la diferència, no? Uh-huh. Perquè, clar, quan ets petit, doncs, tot és més fàcil, però quan et vas fent gran, la diferència cada cop costa més. L'adolescència és un moment molt delicat, per la part social que, no, que bueno, la part social de l'adolescència, no,
sí, sí. Pues
acceptar la diferència i bueno, les persones amb autisme en molts casos pateixen bullying, i bueno, i hi ha un percentatge bastant elevat de risc, no, de patir bullying per això, per ser diferent, per uh-huh. per tenir una relació social diferent, per ser una mica diferent, no? I al final, després, en el món laboral, doncs, també s'ha de tenir relacions socials. A vegades les capacitats no estan totes les que un empresari voldria, llavors costa, no?, la inserció laboral. I, bueno, i després ja fer vida autònoma, depèn en quins casos, de persones amb autisme, doncs no és possible, no? Perquè també hi ha persones amb autisme que són molt autònomes i poden fer una vida molt normalitzada dintre de les seves dificultats socials, però després hi ha persones amb autisme que tenen discapacitat intel·lectual o que tenen més necessitat de suport. Llavors, clar, els recursos que hi ha per aquestes persones són molt complicades. Però per mi la major barrera que tenim és la part social, no? L'acceptació, bueno, és en molts àmbits, no? I la discapacitat també passa.
Jo voldria fer un parell de punts en aquest sentit, que un és el paper de les dones amb autisme, que històricament sempre s'ha pensat que hi havia molts més homes que dones, no? O molts més nens que nenes amb aquest tema de l'autisme. El que passa és que les tests que hi havia o les proves es feien més adreçats a homes, per això no sortien les dones. Diguéssim que cursa diferent amb les dones al tema de l'autisme. Les noies, pues, acostumen a fer masking perquè es volen, diguéssim, assemblar amb les seves amigues i tal, i és com ho porten molt per dintre, diguéssim, però això a la llarga acaba sortint i amb el tema de l'adolescència que comentava la Trini acaba també donant molts problemes. I un altre tema és que no només parlem d'autisme, sinó que hi ha diferents coocurrències o comorbilitats, que també es diu, com poden ser epilèpsia, discapacitat intel·lectual, trastorns de conducta, trastorns del son, trastorns d'alimentació, a vegades el TDA barrejat amb l'autisme. Vull dir que pot ser un combo, realment, un còctel molotov tremendo, sobretot a l'adolescència, amb totes les hormones revolucionades, i pot ser molt complicat. Les famílies necessiten moltíssim suport.
Mm-hmm. Afortunadament, la ciència també ha anat avançant. No sé quina evolució veieu en aquest sentit, vull dir que s'han notat canvis al llarg dels anys i també, sobretot, recalcar aquest aspecte de la detecció precoç, no? Un diagnòstic que ara ho comentaves, no? Per exemple, Trini, que, per exemple, en les primeres, quan els nens i nenes són molt petits, costa, no?, detectar-ho, perquè realment, vull dir, són molt moguts tots, vull dir, llavors, en aquest cas, la ciència com ha anat evolucionant?
Bueno, s'ha de reconèixer que cada cop hi ha més estudis, no?, que valoren, no?, que l'autisme s'ha de detectar precoçment, com estàs comentant, i que cada cop s'està investigant més a l'origen, no? Que si, bueno, la part genètica s'ha més o menys demostrat que hi ha un 80%, però sí que evidentment s'ha d'estudiar més quina és la genètica, no?, que provoca tot això. I l'atenció precoç és clau, perquè el diagnòstic precoç el que fa és poder treballar des del principi, no?, en tota la part de desenvolupament del cervell, i poder treballar-lo perquè les capacitats i l'evolució siguin molt més favorables. Llavors, els diagnòstics precoços són molt importants. I sí que cada cop els professionals estan més formats i els anàlisis o els testos que es passen per poder diagnosticar l'autisme cada
cop són més precisos.
No? Són més precisos, sí. I jo crec que el tema professional que es formin i que cada cop pensàvem més, però pues això també ens ajuda, no? i des d'aquí, no? Pensem que sí que s'estan fent més diagnòstic, però perquè també es coneix més i es pot avançar el diagnòstic més aviat.
També al voltant del que comenta la Trini, el tema dels diagnòstics, moltes vegades venen diagnòstics dels pares a conseqüència dels diagnòstics dels fills. Uh-huh. Llavors els pares realment es fan, reflexionen de que hi ha coses molt similars o que hi ha altres persones de la família que amb els seus temps ni es parla d'autisme, ni de diagnòstics, ni de res, i realment es veuen reflexats, no? Pues aquell tiet, aquell avi, aquell pare, tal. I
descobreixen una cosa, no?, que no ho sabien.
Que no tenia nom, que ells ho sabien, que igual no eren exactament igual com les altres persones o no se sentien realment dintre la societat, i se'ls dona una resposta, no? Diguéssim, amb aquesta sensació que ja tenien, però que realment no tenia un nom, llavors no... I també comentar que dintre de l'autisme nosaltres entenem que hi ha graus de suport, no? Depèn de les necessitats d'aquelles persones, d'una persona que pot ser d'altes capacitats i acadèmicament ser una meravella, però després tenir tots els problemes afegits de hipersensibilitat, el tema aquest de ser més sensibles a tot el tema de les llums, dels sorolls, uh-huh. O una persona amb un grau 3 amb alta necessitat de suport, tenir una discapacitat intel·lectual bastant, amb un grau bastant alt, i amb totes les altres dificultats que ja comentava abans, que també complica molt el dia a dia de les famílies, perquè un nen que no menja més que 3 aliments bàsics o passa dormint amb 2 hores al dia. Pues clar, tot això complica moltíssim la realitat de les famílies. Sí,
hi ha moltes realitats diferents i el que necessitem és que se'ns acompanyi.
Uh-huh. A la comarca hi ha molts professionals o quan es necessita atenció heu de marxar, per exemple, a Barcelona?
Jo crec que darrerament podríem dir que cada cop hi ha més professionals, no? Uh-huh. Sí que és veritat que els centres referents estan a Barcelona i que moltes vegades quan es busca diagnòstic es va a Barcelona o a l'administració pública, bueno, el CDIAP o el CESMIC, uh-huh. No? Però sí que és veritat que a la comarca cada cop tenim més recursos, tant a Penedès com al Garraf, i jo crec que poquet a poquet ens podrem anar quedant aquí i jo crec que tenim bons professionals, sí.
Es queden, 2 minutets i escaig. Expliqueu-nos projectes de futur. Segur que s'està movent alguna cosa per l'entitat. Hi ha moltes persones, per tant, també hi ha moltes idees, això segur. Llavors, no? Idees de futur.
Bueno, tenim un projecte que justament es diu Futur TEA, uh-huh. No? Que el vam iniciar l'any passat amb l'esperança de poder trobar financiació i estamos en ello, eh? I és un projecte que està destinat a persones amb autisme amb un grau 2 o 3 de dependència, no? Que es troben en que han acabat la seva etapa educativa, educació especial o estudis, i que clar, es troben que l'única via que tenen és la institucionalització. Gràcies, Dolors. amb un taller ocupacional o amb algunes... No? Perquè tenen una necessitat de suport important. Llavors, el que hem fet és crear el Futur TEA, que treballa a través d'assistència personal. Assistència personal és un educador, integrador social, o fins i tot podria ser un mestre, un psicòleg o infermer, diferent, bueno, un àmbit salut o educatiu, que acompanya aquesta persona a fer vida comunitària, a fer tot el que faria si no tingués la necessitat de suport que té. Pues anar al gimnàs, anar a comprar, fer les coses de casa, estimulació cognitiva, i es fa tot un programa i un pla individualitzat perquè hi ha persones segons els seus interessos. Actualment tenim 2 persones que porten aquest servei, que es fa de dilluns a divendres, de 9 a 2 del matí, i cada persona té el seu assistent personal i es treballa segons les seves necessitats, també familiars, no? I l'objectiu d'aquest projecte és que aquestes persones puguin fer una vida comunitària independent amb aquest suport. Mm-hmm.
Trini, Dolors, se'ns està acabant el temps. Moltes gràcies. La veritat és que calia, eh? Calia que ens expliquéssiu tot plegat la tasca que dueu a terme. Us encoratgem a seguir tirant endavant i ens veiem la propera. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu-siau.
Penedès Gama Extra.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, us saludem a la sintonia de Ràdio Vilafranca quan són 11:15 i comencem per explicar-vos que la Creu Roja de l'Alt Penedès es fa un balanç total de persones ateses i de respostes ofertes a la comarca en el darrer any. En concret, el 2024 va atendre 8.362 persones i va oferir 22.184 respostes adaptades a les necessitats dels col·lectius més vulnerables de la comarca. La presidenta de Creu Roja de l'Alt Penedès, Àngels Mates, explica que les xifres són similars a les de l'any anterior. Les persones ateses sempre tenen un seguiment des del principi fins al final, gràcies a l'ajuda de voluntaris i dels socis i empreses que col·laboren amb Creu Roja. Les 8.362 persones ateses durant l'any passat estan repartides en diferents àmbits, com el de la salut, la inclusió social, la formació, l'ocupació, també l'educació, el socors o el medi ambient. Són destacables les campanyes de Creu Roja en l'àmbit juvenil, el de la joguina educativa i èxit escolar, que ajuden els infants que no reben joguines per Nadal o que no poden fer tots els àpats al dia. També es destaca que un 50% de les persones que fan cursos formatius acaben trobant feina. La Creu Roja d'Uda ajuda a tot aquell que ho necessita, però principalment els que demanen més ajuda en aquests moments, segons Creu Roja, són famílies amb pares joves i diversos fills i també famílies monoparentals. Unió de Pagesos ha aconseguit que el Departament d'Agricultura de la Generalitat doni compliment a dues de les principals prioritats del sindicat en matèria de relleu generacional. Primer, que la prima base de la incorporació de joves passi dels 22.000 als 30.000 euros. I també, com a segona qüestió a destacar, que l'articulació d'un ajut per la cooperació per al relleu generacional es posi en marxa. Unes mesures que, diuen des de Unió de Pagesos, seran efectives a partir de l'any que ve. El sindicat posa en relleu que d'aquest nou ajut en seran beneficiàries les persones ja jubilades o que ho estan a punt de ser-ho, que cedeixin la seva explotació agrària a una persona jove incorporada aquest 2025 o també en els 5 anys anteriors. Una Unió de Pagesos que també ha proposat que la cessió d'explotacions almenys ha de tenir una dimensió econòmica de 5.000 euros de producció estàndard total i que les primes que s'hauran de cobrar repartides durant 5 anys se situïn entre els 17.700 i els 55.000 euros en funció de la producció estàndard total realment traspassada. I parlem també de la Fundació PINAE, que culminarà el proper mes d'octubre la renovació parcial del seu patronat amb la incorporació de 4 noves persones de trajectes destacats i vocació de servei, tot tancant una etapa significativa amb agraïment també als membres que finalitzen el seu mandat. Aquesta transició coincideix amb l'inici del desplegament del nou Pla Estratègic 2025-2029 per part de la Fundació PINAE, que marcarà les línies mestres d'actuació de l'entitat en els propers anys. Aquest reforç del patronat amb perfils professionals de prestigi i vinculació directa al territori pretén impulsar una acció transformadora, transparent i eficient. Les noves incorporacions són Alba Castellví, sociòloga, escriptora i referent en educació, Ton Grau, professional de l'economia social i casteller, amb experiència directiva i compromís comunitari, que representarà l'Associació dels Castellers de Vilafranca al patronat, Oriol Amat, catedràtic d'Economia Financera i exrector de la Universitat Pompeu Fabra, expert en transparència i bones pràctiques, i finalment també Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès. I per commemorar la celebració del 325è aniversari de l'arribada de les relíquies de Sant Fèlix a Vilafranca, aquest cap de setmana hi havia diversos actes. D'una banda, es van inaugurar 2 exposicions. Divendres van quedar inaugurades Tots a taula per Sant Fèlix, que es troba a la Biblioteca Torres i Bages, que està comissariada per l'Enric Vidal i el Marc Paredes, i una altra exposició titulada Relíquies d'una festa, que es troba a la Capella de Sant Joan, comissariada per Josep Maria Feliu. La primera estarà oberta fins al 5 de setembre a la biblioteca i la segona, a la Capella de Sant Joan, presenta peces excepcionals inèdites que expliquen la devoció i el culte a Sant Fèlix al llarg dels segles i es podrà visitar fins al proper 17 d'agost. Entre altres, podem trobar, per exemple, el bust de l'Elisenda del 1831, l'urna antiga de les relíquies de Sant Fèlix, 3 nans antics dels anys 80, així com una secció dedicada a documents com ara Goig del segle XVIII i XIX i programes de festa major del segle XIX o principis del segle XX.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius. Ràdio Vilafranca.
Seguim al Penedès Gama Extra quan passen 7 minuts de 11:15.
Penedès Gama Extra, el magazín d'estiu a Ràdio Vilafranca.
Els dimecres tenim aquest esperit curiós i l'Enric Vidal cada setmana ens porta aquelles anècdotes, aquelles curiositats més amagades de la nostra vila, la secció La Vila Curiosa. Hem parlat aquestes darreres setmanes dels noms dels barris de Vilafranca, de Festa Major, de recorreguts, de pregoners i moltes altres coses, però aquesta setmana, Enric, vens carregat d'altres curiositats i efemèrides que sovint no les coneixem, però que formen part de la nostra història. Bon dia, què tal?
Què tal? Bon dia, com estem?
Què ens portes avui?
Doncs mira, avui començarem parlant d'una figura, d'un personatge important, que a la primera secció fa un parell de setmanes va sortir el tema, que és l'Antonio Acedo de Sopetrán, que actualment doncs, té, crec que és un carrer al barri de l'Espirall, que és una ubicació molt adequada, per al que ara parlarem, i que de fet a la primera secció vam comentar que seria una mica, fent el símil a la pel·lícula El 47, que l'he passat per tenir tant d'èxit, amb el Manolo Vital de Vilafranca. És a dir, un home que va lluitar pel barri, en aquest cas de l'Espirall, un home que va fer molt per Vilafranca. De fet, Antonio Acedo de Sopetrán no era vilafranquí, va néixer a Càceres, i doncs com molta gent als anys 40, als anys 30, doncs va venir cap a Vilafranca, i es va integrar molt ràpid a la vila, i llavors el 1979, ja doncs, quan faltaven 10 anys doncs, perquè morís, es va integrar com a independent des de la llista electoral del PSUC a les primeres eleccions democràtiques a Vilafranca. I durant els anys 60 i 70 va ser el pal de paller de les activitats del barri de l'Espirall. El 75 va fundar la Societat de Veïns de l'Espirall, que va ser la primera que es va fundar a Vilafranca. Just ara, la setmana passada, celebraven la seva festa del barri. Per tant, l'Espirall, un moviment veïnal molt important, juntament també amb la de Sant Julià. I llavors, doncs, ell va reivindicar doncs, una millor qualitat de vida pels veïns, va defensar la realització de viviendes sindicales, és a dir, va fer molta feina pel barri de l'Espirall, i per tant, doncs, avui comencem aquesta Vila Curiosa reivindicant també aquesta figura molt important dintre doncs, d'aquest inici dels barris de Vilafranca, i de fet, doncs, amb un acte de les festes del barri de finals dels anys 90, se li va donar, evidentment, un carrer al seu nom com a reconeixement a la feina feta.
Fantàstic. A quin any va morir?
Va morir a l'any 1989 i crec que va ser el 94 que li van fer l'homenatge.
Que li van dedicar al carrer, eh?
Homenatge pòstum, és a dir, que a vegades sí que s'ha de reivindicar que els homenatges es facin en vida, evidentment, per poder viure, evidentment, el reconeixement, però doncs, malauradament els homenatges s'acostumen a fer a títol pòstum, però no obstant això, reivindiquem també aquesta figura cap al barri de l'Espirall, per tot el que ha arribat a ser avui en dia a l'Espirall, amb una festa del barri, com veiem el passat cap de setmana, amb moltíssima activitat, doncs la figura de l'Antonio Acedo de Sopetrán, doncs important de remarcar.
Que és un carrer que ja existia i que abans es deia d'una altra manera i van decidir canviar-li el nom?
Doncs no ho sé. En principi, pel que he llegit és que es va donar el seu nom a un carrer de l'Espirall. Això podríem investigar segurament, com que l'Espirall també ha anat creixent cap a la zona de l'hospital, cap a la zona del cementiri, cap
tota
a la zona
de la Barceloneta.
Jo crec que potser va ser un carrer de nova creació i que potser se li va donar el seu nom.
Fantàstic, una anècdota molt curiosa. Què més tenim? Seguim amb toponímia?
Sí, correcte. Anem cap a carrers i avui destacarem dos oficis, un no és un ofici, però dos carrers dedicats a càrrecs, podríem dir així.
Carrer dels Ferrers?
No.
No?
Això en parlarem un altre dia, que això són més els gremis, però avui parlarem de carrers de generals i carrers de doctors, que farem una primera part, perquè de doctors n'hi ha molts i déu-n'hi-do.
Si fem una repassada ràpida així mental, venen bastants.
Correcte.
El doctor Bonet, no? Carrer del doctor
Fleming, Badia, i n'hi ha bastants més, per tant farem dues parts. Començarem pels generals, no obstant això, que avui en dia, que doncs, evidentment doncs, el servei militar també ha perdut força dintre de la societat comuna.
Porta una mica de polèmica.
A vegades encara sobte doncs, que hi hagi, ostres, generals als carrers de Vilafranca, no? Perquè doncs, sí que antigament doncs, molts vilafranquins, com ara doncs, sabrem, molts fills de Vilafranca van arribar a ser doncs, generals del servei militar i també doncs, d'arreu d'Espanya, però no obstant això, doncs, avui en dia encara ens sobta una miqueta. Doncs anem a conèixer la història, per exemple, del general Cortijo, que és el carrer que hi ha justament aquí al costat de la ràdio, que ve cap a la Rambla de Sant Francesc i se'n va directament cap a l'estació d'autobusos. General Cortijo, qui era? Doncs va ser molt apreciat a la vila perquè sembla que va doncs, deslliurar molts vilafranquins d'haver de participar a la Guerra de Cuba de finals del segle XIX. La Guerra de Cuba crec que és el 1898. Per tant, doncs, el general Cortijo, que sembla que va fer una mica
de mediador
i doncs, alguns vilafranquins sembla que es van lliurar d'anar a aquesta guerra i per tant doncs, se li va dedicar un carrer al 1891, eh? Abans el carrer s'havia dit carrer del Telègraf, perquè hi havia l'oficina del Servei Telegràfic, i el 1936 el carrer va rebre el nom de Francesc Layret, perquè, evidentment, doncs, Vilafranca o Catalunya com a zona doncs, anti...
Layret, atenció!
De Francesc Layret, sí, sí, ara, que va ser un polític, advocat i gran defensor del moviment obrer, és a dir, que en temps on encara, les tropes doncs, de Francisco Franco no havien arribat a Vilafranca, es va canviar aquest nom perquè noms de generals doncs, feien referència a l'altre bàndol.
Té alguna cosa a veure amb la fundació de la televisió, que en el seu dia es deia Layret.
Francesc Layret va ser un personatge a nivell català important. Va ser un polític, advocat i gran defensor del moviment obrer. És a dir, la televisió de Vilafranca adopta aquest nom no simplement perquè fos molt vinculat a Vilafranca, sinó com a símbol una mica doncs, d'aquesta defensa del progressisme i tal. Per tant, la televisió agafa aquest nom simplement, crec jo, com a personatge. Però, clar, llavors quan el 39 arriben les tropes franquistes a Catalunya i a Vilafranca, torna el nom de general Cortijo, que no necessàriament té per què tenir connotacions doncs, del franquisme o connotacions nacionals, però no obstant això sí que tenia doncs, a veure amb l'àmbit militar, amb l'àmbit doncs, de generals, i per tant, doncs, quan arriben les tropes franquistes a Vilafranca, es recupera aquest nom del general Cortijo que havia estat donat el 1891, i el nom de Francesc Layret, que tenia a veure amb una connotació més progressista i tal, doncs s'elimina. Anem al general Prim.
Vinga.
El general Prim, que no té doncs, una vinculació estreta amb Vilafranca, però sí que doncs, amb Reus, sobretot, doncs, la seva vila, està enterrat a Reus amb una sala i un mausoleu realment espectacular. De fet, hi va haver polèmica en el seu temps pel seu embalsamament, que es va obrir la tomba i hi va haver una mica de problemàtica, però el general Prim, no obstant això, no té vinculació amb Vilafranca com la resta de generals, però sí que va ser un general molt important, perquè
certa
va jugar un paper clau a la política i a l'exèrcit espanyol del segle XIX. Va liderar revoltes liberals, va participar en revolucions, de fet, va participar a la revolució que va destronar la reina Isabel II, va impulsar la recerca d'un nou rei, afavorint l'arribada d'Amador de Savoia. Per tant, figura important que doncs, va traspassar els límits locals de Catalunya i va arribar doncs, a ser una figura molt important. I el fet pel qual doncs, també recordar malauradament és que va morir en un atemptat el 1870, que va ser molt, molt sobtat a Madrid i que, doncs, que va marcar un moment crític a la història d'Espanya. Per tant, el general Prim, no amb vinculació directa a Vilafranca, però sí amb vinculació directa arreu del territori, que, doncs, que també té un carrer dedicat a Vilafranca.
Uh-huh. Què més tenim per aquí?
General Vallès. I tenim el general Zurbano, també. En el cas del general Vallès...
Tots és... queden a la zona del centre,
sí,
no? Barceloneta...
És curiós. En aquest cas, doncs, sí que el cas dels doctors estan molt repartits.
Sí, sí.
En el cas del general són més cèntrics, també perquè molts...
Són
fa molts anys
històrics.
Que estan donats, Cortijo, final del segle XIX, Prims, finals del segle XIX. Vallès, crec que és 2002, per tant, és molt recent.
Molt
i Zurbano, 1893, per tant, doncs, és més antic. En el cas del general Vallès, que és un carrer que també està molt, molt cèntric, de fet, al costat de la Rambla de Sant Francesc, general Vallès era fill de Vilafranca i doncs, té un carrer perquè va fer importants donacions a Vilafranca, sobretot a l'església de Sant Francesc, que va ajudar a reformar. I, de fet...
Per això el carrer queda a prop
d'aquesta zona. De fet, jo crec que sí, jo crec que com que abans crec que la Rambla de Sant Francesc s'allargava fins a la Font dels Alls, o fins a gairebé Cal Figueró, no tan avall, però fins al Kubrick. I llavors, a l'hora de decidir dividir aquests carrers, jo crec que doncs, van considerar que era una bona idea doncs, apropar-lo. I, de fet, el general Vallès està enterrat, si no m'equivoco, a l'església de Sant Francesc i, de fet, tota la seva família.
De Vilafranca.
És a dir que, en principi, sí, aquest general, doncs, que també va ser força important arreu del territori, doncs, també està enterrat aquí a Vilafranca. I, per últim, tenim el general Zurbano.
Carrer del 2002.
1893. 2002 és el general Vallès. General Zurbano no té relació amb Vilafranca, simplement, i evidentment és un nom de finals del segle XIX i per tant doncs, ara mateix jo crec que seria complicat canviar-lo a nivell tradicional, és simplement un símbol d'heroi progressista en rebel·lar-se contra el govern establert a mitjans del segle XIX a Espanya i també amb diverses revoltes també a la ciutat de Reus precisament contra doncs, el govern establert. Simplement és un símbol de progressisme i un símbol doncs, que es va decidir adoptar a finals del segle XIX. Anem als doctors, Marc.
Vinga, som-hi.
Anem als doctors,
repartits.
Que farem una primera part, perquè jo els he estat fent i estava fent el guió i dic, si fem tots els doctors, ens no acabarem la secció i tampoc... Doncs,
tot el gama extra.
Sí, exacte. Carrers de doctors. Anem pel doctor Badia, que és molt important perquè l'any 1897 va ser nomenat degà del Penedès i rector de Santa Maria, per tant, vinculació absoluta, tot i que crec que ell era de Sabadell, no era de Vilafranca, però va arribar aquí a Vilafranca ràpidament. Va ser el fundador del cos, del cos de portants de Sant Crist de Vilafranca, per tant, entitat que encara existeix avui, i va promoure una escola dominical per a les noies de servei vinculades a l'hospital. I atenció, que això és molt important, va cedir la casa pairal de Can Gomà, del bisbe de Torres i Bages, a la Diputació perquè s'hi pogués establir la biblioteca. Per tant, doncs una figura important. Doctor Bonet va néixer a Vilafranca a finals del segle XIX i va fundar l'escola dominicana dedicada a la formació i promoció de la dona un cop acabats els estudis en el marc de l'escola Sant Elies, i també molt important perquè va participar en els processos preparatoris del Concili Vaticà II, que va ser molt important, una reforma de l'Església a finals dels anys 60. Concretament podem parlar de tot el que va suposar Vilafranca, que va ser un impacte realment important dintre la Basílica de Santa Maria i també pel que va afectar el Corpus, la Setmana Santa i altres festivitats. I acabem el capítol d'avui amb el doctor Fleming, un doctor molt conegut que, doncs, al cap i a la fi va descobrir la penicilina, molt important en l'àmbit dels antibiòtics, que va revolucionar completament la medicina moderna. I, de fet, doctor Fleming podem trobar carrers arreu de Catalunya, i no és que sigui, doncs, un fet de Vilafranca, sinó que un personatge molt, molt important. Saltem, Marc, noms de carrers. Avui va molt de toponímia, em vaig avançar la setmana passada.
Vinga.
I ara saltem a noms de carrers que a vegades creiem, és allò que deia fa unes setmanes, o des que porto fent la secció, quan anem pel carrer ens preguntem per què aquest nom és així. Doncs anem, per exemple, al carrer d'Oviedo. El carrer d'Oviedo era un carrer que quan a l'any 39, quan doncs, van començar els governs franquistes, doncs, hi va haver molts carrers que s'havien de canviar de nom, perquè evidentment doncs, tenien connotacions republicanes, i van dir, escolta, fem un canvi ràpid i comencem a canviar noms. I en el cas del carrer d'Oviedo, que és la prolongació del carrer de Sant Julià, més o menys, l'anècdota explica que van ser tants els carrers canviats de nom que en acabar doncs, la sessió municipal del que ara diríem el nomenclàtor, que és el que fa el canvi de nom, es van adonar que faltava canviar el carrer de Salvador Seguí, que tenia connotacions doncs, que en època franquista evidentment s'havien de canviar, i aleshores l'interventor municipal César Blanco va suggerir posar-li el nom del seu poble, que era Oviedo.
Ah.
I d'aquí ve el nom, en principi, és a dir, que no és que simplement tingui una connotació...
Perquè Vilafranca no està germanada amb Oviedo...
No, és que clar, és per això mateix. A vegades algú podia pensar que, mira, un cognom d'algú que es deia Oviedo, com ara anirem al carrer de Valls, però mira, en principi, si no hi ha res al contrari, doncs és que Oviedo era el poble d'aquest operari municipal, d'aquest interventor municipal, que mira, el seu poble era Oviedo, i doncs si segurament l'interventor hagués sigut de Càceres o de qualsevol província, de qualsevol comunitat o de qualsevol municipi d'Espanya o de Catalunya, doncs s'hagués dit d'aquesta manera. Per tant, molt curiós aquesta.
Acabem amb els doctors?
Els doctors els hem acabat abans, ara estem amb Oviedo. Ara estem amb Oviedo, hem saltat amb aquests noms que estan dedicats a coses que no són el que semblen. Anem a Montserrat, que, evidentment, a vegades pensem, mira, un carrer dedicat a la muntanya. No exactament, en principi, perquè Montserrat, doncs, en principi fa referència a un caseriu que hi havia als voltants de la plaça de Milà i Fontanals, que hi havia una capelleta, hi havia, doncs, això, una petita... un mas, una masia, i llavors, doncs, aquí es van començar, doncs, a enderrocar cases, a enderrocar, doncs, diversos establiments, i, doncs, va sortir aquest carrer de Montserrat, que, de fet, és un carrer que connecta també al barri del centre amb el barri de l'Espirall. Per tant, encara que pugui semblar això que, mira, Montserrat la dediquem a les muntanyes, que de fet tindria tota la raó del món, doncs en principi no, en principi era dedicat a una petita masia que hi havia en aquesta zona, quan encara evidentment Vilafranca no havia crescut tant. Saltem al carrer d'Oriol, perquè evidentment el barri de Sant Julià, justament al costat del carrer de Sant Julià, clar, carrer d'Oriol, clar, dedicat a un nom de persona.
Que és el paral·lel amb el carrer de Sant Fèlix.
Correcte, a quin Oriol? Perquè, evidentment, molts noms, com veiem, no? General, Vallès, tenen com nom i cognom, no? O Maria Aurèlia Campmany, o qualsevol personatge que se li dediu en carrer té nom i cognom, o si més no, doncs una descripció, no?
Ara però, és clar, que em dius que no és cap persona.
Però clar, carrer d'Oriol. Clar, carrer d'Oriol, i per què no carrer d'en Marc, o carrer de qualsevol nom de la població, no? Doncs, com succeeix a altres carrers urbanitzats, aquest carrer va rebre el nom de la propietària dels terrenys del nou carrer. I Oriol no era un nom masculí, sinó que era el cognom de Filomènia Oriol de Sallol. És a dir, que en principi era una dona. I clar, és com que sobta molt veure com un nom masculí com és Oriol, avui en dia, que el tenim completament acceptat i és supermaco, doncs En aquest cas, Filomena Oriol de Sayol era doncs, la propietària d'aquests terrenys, si més no, d'aquesta família de propietaris, i sembla que el carrer doncs, es va posar en aquest nom en honor a
aquesta dona. Per tant, porta el cognom.
Porta el cognom, és a dir, que, però que igual que altres carrers sí que es veu claríssim que és el cognom, com Sarriera, Cortina o altres famílies de propietaris, doncs clar, en aquest cas Oriol el tenim més associat avui en dia el nom que no pas el cognom i, per tant, doncs és curiós.
Hi ha moltes plaques dels carrers de Vilafranca que porten com una cada nota explicativa,
més, cada
però,
cop
però
més.
Sí que detallen no, la referència de, en el cas que sigui una persona o un edifici, no, posa antiga cisterna d'aigua, no? antic molí o antiga capella.
Cada cop més, de fet, jo, igual és que no m'hi fixava abans, però jo crec que cada cop més l'Ajuntament està fent noves plaques o renovant-les i està afegint doncs, la petita descripció, com es va fer amb el carrer de l'Ateneu Obrer, molt encertadament, que el seu autor, el Gerard Ferret, i molt amic nostre, que també fa la secció aquí al Gama Extra, doncs clar, deia, és que la gent es pensa que es diu carrer de l'Ateneu pel bar o pel local que hi ha allà,
sí.
I no, s'ha de fer memòria històrica i en aquest cas doncs, està molt bé que posin aquestes descripcions.
I de fet fa molt poc temps, potser fa qüestió de mesos, que van canviar les plaques dels carrerons per adaptar-ho
a la
gramàtica o al parlar vilafranquí, no?
Això està molt bé, també.
De carreró a Curraló, molt bé.
Això està molt bé. I acabem aquests noms de carrers que no estan dedicats a qui sembla, no, si més no, jo crec que generen una mica de confusió, amb el carrer de Valls, perquè carrer de Valls no fa referència a la població
ciutat,
de Valls, no, ni als xiquets de Valls, que es podria dedicar un carrer per la seva història, o a la vila de Valls, no. L'acord de donar nom a aquest carrer també és molt antiga, és del 1879, per tant, doncs, ja fa una colla d'anys, i és, tornem, com a molts carrers d'aquest tipus, fa referència al propietari del terreny d'aquella època, que era Pau Valls.
Llavors, aquí, doncs, aquí, novament,
és
dir, el cognom.
Sempre adoptem el cognom, però aquí, en Valls, no tenim el dubte del nom o cognom, sinó que Valls, doncs, ja, en tot cas, és un cognom, com passa amb moltes persones, però, clar, amb el carrer d'Oriol sí que és veritat que pot generar una mica de confusió.
No és habitual que no, una persona de cognom es diu Oriol.
No, jo crec que avui en dia és bastant poc comú, però mira, en aquella època doncs, va ser curiós i mira, doncs, una curiositat que ens queda per avui en dia. I acabem la secció d'avui, Marc, com sempre, recuperant una mica de festa major, i avui parlem de les bandes que han vingut a la festa major de Vilafranca.
Vinga, va, que avui just que falta un mes per
vinga,
Sant Fèlix,
va,
un
doncs
mes
vinga.
Per Sant Fèlix, parlarem de bandes de festa major.
Doncs, perquè és molt curiós, perquè Vilafranca potser és... És a dir, segur que hi ha municipis que conviden banda de fora un any diferent a la seva festa major, eh? Però Vilafranca, almenys des de l'any 39 o des dels anys 23, ha tingut una tendència a canviar moltíssim de banda i, de fet, però no canviar perquè no agradava, sinó que per tradició, anar canviant la banda que venia cada any per festa major, que de fet era una tendència que des de l'any 2013 s'havia trencat perquè només havia vingut Cardona i Vilanova i la Geltrú del 2013 fins al 2024. Enguany sembla que recupera la tendència, si més no, s'ha decidit canviar una d'aquestes dues bandes que venia per la banda lira roquetense de la població de Roquetes a l'Ebre, per tant, doncs, també veurem com ho fan, perquè em sembla que és una banda que debuta, que no ha vingut mai
no,
a la festa major, per tant,
els
doncs...
Els emissors ens deien la setmana passada que no havíem
doncs,
vingut mai.
Mira, doncs veurem un nou estil de banda, que doncs, a l'Ebre sempre és agraït d'escoltar doncs, unes bones bandes de música, però aquí ha vingut de tot, és a dir, no ha vingut no només de Catalunya, sinó que ha vingut formacions musicals d'arreu d'Espanya, de Galícia...
Tradicionalment venien de fora, no?
De Castelló, de Galícia, és a dir, de Catalunya, de fet, si mirem l'arxiu de bandes, gairebé no havien vingut a Catalunya. Molt de País Valencià, molt d'Ebre.
Militars,
és a dir, tenim...
no? Les bandes militars.
Les militars es van acabar als anys 70, evidentment, quan s'acaba doncs, el franquisme. Acaben també les bandes de Policia Armada de Barcelona, les bandes del Regimiento de la Infantería de Jaén, que venien als anys 39, banda de la Jefatura Provincial, Regiment d'Infanteria, això s'acaba. I a partir dels anys 70 ve... Bandes espectaculars, Primitiva de Llíria, Unió Musical de Llíria, les d'Alzira, les de Bètera, les de Cullera...
Quan ho pagava,
Catarroja.
En aquest cas, una entitat bancària.
Exacte,
no?
Correcte, però havien vingut aquí bandes espectaculars que, si preguntem a gent, aquí s'havien viscut grans concerts de banda, les processons doncs, feien molt de goig. Amb Cardona i Vilanova també, vull dir, no dic que es vagi a perdre qualitat, però sí que el fet d'anar alternant les bandes, un any una del País Valencià, un any una d'Alemanya, un any una de França, un any una d'Àustria, tornem a l'Ebre, tornem al País Valencià, clar, t'aportava una riquesa musical espectacular, que clar, a l'hora d'anar a veure els concerts de banda, doncs era una mica anar a l'expectativa de veure què et trobaves. Doncs sembla que aquest any doncs gaudirem també de nou d'una banda de l'Ebre, doncs que sempre tenen aquest so diferent, amb el seu uniforme, també amb el seu estandard de davant, doncs és una formació ben tradicional que gaudirem aquest any a la Festa Major de Vilafranca.
Molt bé, hem fet, Siva, no la banda de Cardona, no la de Vilanova, perquè ja feia molts anys que venien aquí per la Festa Major. Aquest any veurem un altre estil, segur que ho faran d'allò més bé. Enric, ens retrobem la setmana vinent, ja en ple mes d'agost.
Déu-n'hi-do.
Ja el mes de la Festa Major, que segur que també ens portaràs algunes curiositats entorn a la més típica. Moltes gràcies, Enric, i ens retrobem la setmana vinent amb més anècdotes i més curiositats amagades de la nostra vila.
Que vagi bé.
Adéu-siau.
Penedès Gama Extra.
Via les birres que ens està esperant l'esquat. Com un pitilló.
Tens foc o què, germà?
Eren les 12, això acaba de començar. Renfe, Charango, Canet, Rock i Doctor Prats. Disco funky, estem sonant a la party. La fresca rebentant els escenaris. This is new flow, m'ho cantant des del terrat. Ei, penya, dóna'm el to que se m'ha oblidat. D'aquest somni no em vull despertar. Avui estem vius, no ho deixis passar. Hi ha moments que mai tornen, gent que ve i després vola. Res em farà canviar.
Sempre hi ha cançons que marquen un estiu, la cançó de l'estiu, i aquest Canta de la Fresca va ser la cançó de l'estiu 2024, que avui repasquem.
Dins meu i marxaran.
Ara tancarem aquesta segona hora, escoltarem les notícies de les 11 i al cap d'uns minuts ens retrobem amb temps de concurs.